El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
Aquest contacte amb la natura, aquest contacte amb les flors i les plantes amb l'Alícia Herrera. Què tal?
Hola, molt bé, encantada.
Una nova entrega aquesta setmana parlant de la bossa de pastor.
Doncs sí, és una petita herba, molt petita, però també molt peculiar i molt curiosa, que un cop ja la reconeixes ja se te queda per sempre. També té altres noms, li diuen serronets de pastor, li diuen pa i formatge, no sé per què. No sé si te coneixeu algun altre nom de la bossa de pastor. El seu nom científic és Capsella bursa pastoris. Bossa de pastor. I és de la família de les brassicàcees, com la col, la coliflor i altres plantes que hem vist aquí, les rabanisses de l'altre dia, són totes de la mateixa família.
Com la podríem identificar? A on la podem trobar? Perquè la gent, si no la coneix com jo, que no la coneixia i m'has ensenyat una fotografia, per poder-la visualitzar i simplificar-ho per la gent que ens està escoltant.
I sense paraules tècniques.
I sense paraules tècniques.
Doncs podem dir que és una herba que deu fer un pam, 30 centímetres com a molt. Té les fulles com la dent de lleó, doncs així és, dentades, així, i molt semblants a la dent de lleó, de la mateixa família, bueno, no són de la mateixa família, però són molt semblants. I com a peculiaritat, els seus fruits van dintre d'un serronet o d'una bossa que té una forma així com de cor. Quasi tota la tija de la flor, la flor la tenim a dalt de tot de la tija aquesta, i tota la resta està plena d'aquests serronets petits en forma de cor, que és on hi ha a dintre de les llavors. I suposo que per això es diu aquest nom en llatí, bursa pastoris.
Què més podem dir de la bossa de pastor?
Doncs aquesta planta insignificant és de marge, és una planta d'aquestes de marge que surt en els llocs una mica humits i al costat dels camins, a la vora dels rius, a la vora dels camps, en els escocells dels arbres, de les ciutats a vegades. Aquesta, la seva propietat tradicional, és la del control de les hemorràgies. De fet, els seus components, que té histamina, té tanins, té flavonoides, té un alcaloide que es diu bursina, que per això doncs, ara parlarem també de les contraindicacions, doncs, a més té una substància que es diu acetilcolina, que és la vasoconstrictora, realment. És a dir, quan prenem aquesta substància, els vasos sanguínies doncs, es contrauen, i, per tant, puja la tensió. Per tant, aquí ja tenim la primera contraindicació, que és per les persones hipertenses no podríem prendre aquesta planta. Però, en canvi, sí que s'ha fet servir tradicionalment per controlar les hemorràgies, sobretot de la menstruació, de les dones que tenen regles abundants, doncs feien servir aquesta planta per controlar una mica aquestes menstruacions abundants.
Com la utilitzaven? Com es podia utilitzar per fer-vos servir per això que ens comentes, per les hemorràgies?
Sí, hi ha diferents indicacions. Es pot fer una infusió amb les... Es fa servir tota la planta, Seria una barreja entre flors, els serronets aquests petitens i les fulles. Una infusió d'entre 1 i 5 grams de planta per tassa d'aigua i es bevia dos o tres tasses al dia per fer aquest efecte vasoconstrictor. Però també, i més segur, perquè, clar, internament, a part de les persones que tenen hipertensió, doncs està contraindicada en casos d'embaràs, evidentment, perquè amb l'embaràs no està estudiat els seus efectes. També amb gent que, amb persones que prenen antidepressius, tampoc no la podrien prendre. I amb la gent que té hipotiroidisme, doncs tampoc. Per tant, no és una planta d'aquelles que siguin segures, com altres plantes que hem parlat. Aquesta hem de saber les indicacions. És una planta medicinal, però s'ha de fer servir bé. Per exemple, es reconeix que els tractaments han de ser curtets, no més de 10 dies seguits. Pensa que si tradicionalment s'ha fet servir per les regles abundants, segurament doncs, l'havien de prendre dos o tres dies màxim,
Durant aquest període.
Clar, en aquests casos pues, va bé. També es podria fer una tintura, que recordem que unes tintures són posar la planta en alcohol, en un alcohol que es pugui beure, un brandy, un vodka o un alcohol d'ús de boca, no? Que se li diu, no amb alcohol de farmàcia, que no es pot beure, doncs es posava aquesta planta uns 30 grams en un got d'alcohol, 150 mil·lilitres d'alcohol, i es deixava macerar 7 dies. Llavors, a les tintures sempre es prenen en gotes perquè l'alcohol és molt bon extractor dels principis actius, i en cas de diarrea es prenien 20 gotes d'aquesta tintura cada 5 o 6 hores per controlar la diarrea. Això és un ús que també se podria provar sense massa contraindicacions. Per ús extern també va molt bé per rentar les ferides i sobretot per la gent que té morenes. És una bona planta per aquesta vasoconstricció que provoca. Les morenes són venes que es dilaten, doncs aniria superbé. I per la cicatrització de ferides i, bueno, tot això. El que sí que s'ha de tenir en compte, a més d'aquest efecte de pujada de la pressió arterial, és quan nosaltres mengem aquesta planta o la prenem en infusió amb un tractament, doncs s'elimina molt de potassi del cos. Per tant, també s'ha de tenir en compte això perquè no ens vingui un desequilibri entre el sodi i el potassi, que és la font de la vida, aquest equilibri.
La podem trobar, per exemple, amb comprimits o així per facilitar-ho, o això seria ja una miqueta més complicat?
Segurament sí, es podria trobar a l'herboristeria amb tintura, no crec que en comprimits, però sí amb tintura, perquè l'Administració Europea de Sobreplantes Medicinals només té aprovat l'ús per reduir sangrats menstruals. No té aprovat cap més ús d'aquesta planta. Sabem que hi ha una regulació a nivell europeu de les plantes medicinals i aquesta, algunes no estan reconegudes com a medicinals, és a dir, que no fan efecte que es pensava, i aquesta només està reconeguda com per reduir el sangrat menstrual. Per tant, segurament en tintura la podrem trobar en les herboristeries, sobretot.
Una planta força interessant, o sigui, hem de tenir molt en compte els seus usos, que per una banda van molt bé, però sobretot tenir en compte que per l'altra pot ser perjudicial. Com sempre diem, ens hem d'assessorar, d'informar molt bé a l'hora d'utilitzar-les.
I tant, sempre, perquè a no ser que la coneixem molt bé, moltes plantes, ja hem parlat, tenen contraindicacions. Com a punt per acabar, podem dir que tant les fulles com les flors d'aquesta planta són comestibles, que per menjar-ne una mica no ens passarà absolutament res, i que s'utilitza més aviat fresca que no pas seca, perquè se seca malament aquesta planta, no se conserva gaire seca. Per tant, la podem fer servir seca. Ai, perdó, fresca. I inclús podem fer servir la planta, les fulles d'aquesta planta en cas d'hemorràgia campestre, si estàs pel camp i te fas un tall i no saps què posar-te, doncs aquesta planta en cataplasma, el suc d'aquesta planta, ens ajudaria a tallar les hemorràgies.
Que bé, sempre és interessant si no tenim clar, no?, quan trobem una planta pel bosc o pel camí, buscar-la per internet, que també seria una bona alternativa per saber o intentar descobrir si és una o altra. Si no, sempre podem contactar amb algú com tu, que les coneix perfectament, Alícia. T'han arribat a preguntar alguna vegada per xarxes socials o enviar-te fotografies per preguntar? Jo ho he pensat alguna vegada, quan he anat a passejar, que m'hi he fixat i dic, amb tota la informació que ens dona l'Alícia, aquesta planta quina és?
No des de les xarxes, però sí molta gent que me coneix sí que m'ha inundat de fotos per saber propietats i també consultes, rebo moltes. I jo, doncs, no hi ha problema, que cap problema en ajudar qui sigui.
És un món que et fascina, Alícia Herrera. Gràcies per aquesta nova intervenció, aquesta setmana parlant de la bossa de pastor. Qui necessiti o vulgui més informació, el camí de les herbes. Gràcies.
Gràcies a tu.
El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.